El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
Us ho hem destacat també en començar i us expliquem ara quan falten 6 minuts pel punt de 2 quarts de 9 de la matí que des de l'entrada en vigor de la normativa sobre l'ús dels patinets, els vehicles de mobilitat personals, a la ciutat s'han posat 256 denúncies, la majoria de les quals per circular per la vorera o per fer-ho per zones d'ús exclusiu per a vianants. També s'han interposat sancions per alcoholèmies positives, per circular dues persones dalt del patinet o per fer-ho fent ús del telèfon mòbil o dels auriculars. De les normes que hem de tenir en compte a l'hora de circular amb patinets, en parlem aquesta hora amb l'Alba Rey, que és la cap d'estudis de mobilitat del RAC. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia.
Li sorprèn aquesta xifra d'aquest volum de sancions a Sabadell des del març del 2021?
Bueno, nosaltres coneixem la realitat de Barcelona, de l'àrea metropolitana. És al final una dinàmica, no?, que és la mateixa a tots els municipis de l'àrea metropolitana i és normal que cada vegada hi ha més control del comportament incorrecte dels usuaris de vehicles de mobilitat personal. Coneixem per dades del nostre estudi que hem fet enquestes a més de 600 usuaris, que la gent amb qui més conflictes i accidents té és amb els vianants. I això ja coincideix amb les dades que ens has donat de les sancions a gent que circulava malament per àrees on la prioritat absoluta és del vianant.
Expliquem-ho bé. Això vol dir que en una àrea d'ús exclusiu per vianants i en les voreres, els patinets no hi poden circular en cap cas.
Els patinets, segons la normativa de la DGT i també les normatives municipals, no poden circular per les voreres ni per zones de vianants. Tenen el seu espai per circular, generalment carrils bici a la vorera o carrils bici a la calçada, en carrils de plataforma única, calçada dels carrers de velocitat 30, a parcs, però la velocitat és més limitada, no? El carril bici de la vorera normalment la velocitat és 10 km per hora. Als parcs, el mateix. Però a les voreres i a les zones de vianants, les persones que porten els patinets haurien d'anar drets caminant amb el seu patinet a la mà.
També ho haurien de fer els ciclistes, entenc, no?
Bueno, la normativa dels ciclistes sí que permet que a les voreres de més amplada, de més de 5 metres aproximadament, sí que podrien circular, però bueno, són vehicles que són molt diferents, no?, per les seves característiques, la velocitat que poden agafar, i per tant la normativa és diferent.
Parlava ara d'aquestes zones 30 de carrils bici, deia que havien fet un estudi des del RAC, no sé quin d'aquests espais fa que els usuaris dels patinets se sentin més còmodes.
Bueno, generalment el que hem vist és que la gent es vol sentir protegida i es senten més protegits als carrils bici de calçada, sobretot, no?, perquè són on més tenen el seu propi espai, tot i que cada vegada més han de conviure patinets i bicicletes, però l'ideal és que tots els carrils bici estiguessin a calçada. Hem detectat també que la velocitat al carril bici calçada, que és 25 km per hora al màxim, es respecta. Pràcticament el 100% dels usuaris de patinets el respecta. I no és el mateix. Al carril bici de la vorera, pràcticament la totalitat dels usuaris no respecta aquests 10 km per hora del límit màxim de circulació, perquè realment és un límit que podries caure, no?, del patinet, perquè és una velocitat que és tan lenta per respectar els vianants que és molt lent per a circular tant en bici com en un vehicle de mobilitat personal. Per això, una de les coses que demanem al RAC és que els carrils bici de vorera baixin sempre a la calçada, no?, i que aquests vehicles tinguin el seu espai.
I aquests espais de zones 30, que per exemple és el que es va posar en marxa a Sabadell fa poc, no complirien aquestes condicions, no?
Bueno, els carrers de zones 30 tenen també la seva limitació de velocitat. Generalment són 25 km per hora. Aquests vehicles poden circular, I bueno, són zones de convivència, no? Amb, no només amb vianants i amb bicicletes, sinó que també amb altres vehicles, no? Amb cotxes, amb motocicletes, i creiem que ja és important que tothom conegui, no? Les prioritats de qui pot circular, com s'ha de circular, i aquesta és una de les principals conclusions del nostre estudi. Hi ha un desconeixement per part dels usuaris dels patinets, molt important, inclús podríem dir que greu. Hi ha un desconeixement del 51% de la normativa bàsica, no? No coneixen si han de portar cas, si han de portar llums a les nits. Això és important. S'han de conèixer.
I això de qui seria responsabilitat? És a dir, qui hauria de donar aquesta informació que és evident que no ha arribat?
Bueno, és obvi que per incrementar la seguretat viària s'ha de conèixer, no?, aquesta normativa. És responsabilitat de l'administració i de la resta d'actors de mobilitat, no?, de les ciutats, fer arribar la informació de l'usuari amb campanyes informatives, d'informació, amb el objectiu de difondre, no?, la normativa, promoure l'ús d'elements de protecció, no?, i amb l'objectiu de generar una bona convivència entre tots els usuaris, perquè, com dèiem, hi ha zones o infraestructura on han de conviure i estan constantment en contacte. A les escoles també creiem, no?, que és un bon punt, un moment on la seguretat viària pot iniciar amb bicicleta, amb patinets, són modes de transport sostenibles, són modes de transport que és fàcil, no?, que els infants facin servir en algun moment del seu creixement.
Per tant, doncs, realment hi ha aquesta manca de desconeixement. Clar, entre les sancions, les que cridaven l'atenció personalment, per desconeixement propi, és que deia que s'havien sancionat ciutadans per anar amb els auriculars posats mentre circulava. Per tant, això vol dir que no podem fer ús dels auriculars si estem circulant en patinet?
No es pot fer ús ni d'auriculars ni del mòbil. A la nostra enquesta ens hem trobat, el 24% reconeix que fa servir el mòbil i el 45%, o sigui, pràcticament la meitat dels usuaris, reconeix que fa servir els auriculars. I això són comportaments que són sancionables, òbviament.
L'altra qüestió que també em creava l'atenció és que hi ha bastantes sancions també per saltar-se semàfors en vermell o per excés de velocitat. Vol dir que els patinets creuen que no, la regulació estàndard de circulació no va per ells?
No, segurament coneixen, no?, el tema de que no es pot creuar un semàfor en vermell, però són modes de transport que també, com pot ser la bicicleta, no?, busquen agilitat i això porta de no complir certs comportaments que tothom a la via, no?, la gent que porta un cotxe, la gent que porta un patinet o una moto o una bici, i també el vianant, òbviament, ningú pot no complir un semàfor en vermell, perquè es posa en risc a ell mateix i a la resta d'usuaris. Per tant, bueno, hi ha comportaments que són incorrectes, segurament amb coneixement, i després hi ha comportaments, per exemple, a les cruïlles, de desconeixement, no dic amb una semaforitzada, però a algunes que no hi ha semàfors, hi ha comportaments de he de creuar jo, no he de creuar jo, pas o no pas, i això també és un desconeixement de la normativa, no? I aquí és on podem actuar, no? Amb educació, amb conscienciació i amb informació.
Doncs ho hem repassat amb l'Alba Rey, que és la cap d'estudis de mobilitat del RAC. Gràcies per haver-nos atès avui i que tinguis un molt bon dia.
Gràcies.